Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Juan Luis Marcos.
Bon dia. Dues setmanes després, la policia i les màquines excavadores s'han tornat avui al poblat palmesat de Sombanya en una nova operació policial conjunta contra les construccions il·legals i el tràfic de drogues. Hi han participat un centenar d'agents i la intervenció ha acabat amb la detenció d'un presumpte narcotraficant. També s'han esbocat set casetes, entre elles l'ambientada amb els colors i la bandera d'Espanya, que s'havia tornat a aixecar, i s'han decomissat diverses quantitats de droga i dobbers en efectiu. Tot d'una en parlam. Abans, però, destacam altres notícies d'aquest divendres 3 de juliol. Ho feim amb Víctor Hernández, al control tècnic titulars. Titulars que també passen per Menorca, on una persona està detinguda en el marc d'una operació de blanqueig de capitals a tot l'estat. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. La Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal dedicada al blanqueig d'ingressos procedents del tràfic de drogues. En total s'han efectuat 14 detencions, una de les quals a Menorca. Estaven especialitzats en la recepció de diners il·lícits i els introduïen al circuit legal a través de testaferros i empreses adquirint criptomonedes. S'han dut a terme 18 escorcolls domiciliaris arreu de l'estat, en els quals s'han decomissat 700.000 euros, 3.600 dòlars, 100 quilos de plata, a més de rellotges de luxe i cotxes, entre d'altres.
L'endemà de conèixer les xifres en definitives del procés de regularització, avui continua la picabaralla política entre el govern de les Illes i Madrid. Marta Puyalto, bon dia.
Bon dia. El vicepresident Antoni Costa qualifica d'irresponsabilitat el procés i alerta d'un col·lapse imminent de l'habitatge i dels serveis públics per les més de 34.000 sol·licituds registrades a l'arxipèlag. En canvi, el delegat del govern espanyol, Alfonso Rodríguez, acusa l'executiu de Proens de criminalitzar la immigració.
Rècord d'actuacions i menys advocats. El Col·legi d'Advocats de les Balears denuncia el col·lapse de la justícia gratuïta a les Illes.
Els professionals adverteixen que el volum de feina creix sense aturall i que ja supera les 70.000 actuacions anuals. Mentrestant, el nombre de missers d'ofici ha caigut un 12% per un sistema que qualifiquen de deficient.
A Eivissa continua sortint gas a la casa afectada per una explosió a Calamolí. Carmen Cires, bon dia. Quina és la situació a la zona?
Bon dia. Almenys 4 habitatges haurien estat confinats i altres 2 desallotjats per aquesta explosió de gas perquè una fuita continuaria activa. Guàrdia Civil, bombers, juntament amb tècnics de Repsol i Redesis, fan medicions de gas metall propà des d'ahir i hi ha una part del gas que ha quedat atrapada sota el sòl on es troben les canonades que el condueixen a la casa, algunes de les quals es van rompre i, per tant, el gas continua sortint. El succés, recordem, va deixar dimecres un ferit greu que va ser traslladat a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, on continua ingressat.
I a Mallorca, el Consell de Govern ha declarat avui estratègics 2 nous parcs fotovoltaics. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. Es construiran a Llucmajor per impulsar la producció d'energia renovable a l'illa. Es tracta dels projectes Son Cànaves 1 i 2 i Naforana, que sumaran prop de 50.000 panells solars i una potència instal·lada de més de 26 megawatts.
A les 2:45 serà temps per a la informació esportiva. Avui la notícia és que Espanya jugarà els vuitens de final contra Portugal. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. La selecció va golejar 3-0 a Àustria amb 2 gols de Mikel Oyarzabal i un de Pedro Porro i cercarà contra la Portugal de Cristiano Ronaldo i Samu Costa un bitllet per als quarts de final. Serà dilluns a les 9 del vespre. El seu pròxim rival, Portugal, va guanyar Croàcia per 2-1. També s'ha classificat Suïssa, guanyant per 2-0 la selecció d'Algèria. I demà matí ja estarà definida l'eliminatòria de vuitens i serà ja a les 7 del capvespre quan es jugui el primer partit amb bitllet a quart. Serà el Canadà-Marroc. Pel que fa al Mallorca, ben pendents de la sortida del porter Leo Román al Depor, l'EU d'Eivissa ha anunciat el traspàs de Fran Castillo al Castelló. En tennis, Jaume Munà jugarà demà als 16 de final de Wimbledon, serà contra Giri Leshczenko, i en pàdel, Gemma Triay i Delfi Brea cercaran bitllet per a una nova semifinal. Serà la del Premier Pàdel de Bordeus contra les espanyoles Marina Guinart i Verónica Vircela.
Arriba el cap de setmana i ara és moment de saber si patirem molta calor. Tomàs Chalón, bon dia.
Bon dia avui a les portes del cap de setmana. Continuem parlant de vent de component nord, un vent que ha tornat a superar els 90 km per hora en el cas de l'aeroport de Menorca i que ens deixa temporal marítim. Mantenim aquestes àrees de maregassa amb ones que han superat els 4,5 metres a la boia de Mahó. Avui cap vespre es desactiva l'avís groc, tant pel que fa a l'estat de la mà com també el vent. De fet, anirà perdent pistonada, però no ens acabarà d'abandonar de tot durant el cap de setmana. A més, les temperatures es mantenen suaus. A Menorca ara mateix registres per davall dels 30 graus. En el ponent de Mallorca sí que toca amb els 34, fregant els 35, i cap al sector de les Pitiures també per damunt dels 32 graus. Tot això amb molt de sol avui, fora la presència de núvols d'evolució que hagin de deixar precipitacions. El cap de setmana tindrem l'ambient assolellat, el vent anirà perdent pistonada i la situació marítima cada vegada més tranquil·la. A més, les temperatures començaran a pujar a Menorca i a Mallorca.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
És el so de les excavadores que avui han tornat a entrar a Sombanya, a Palma, en una nova operació contra el tràfic de drogues en què han participat un centenar d'agents. Un home ha estat detingut i s'han decomissat diverses quantitats de droga i doblers en efectiu. En el dispositiu també s'han esbocat 7 construccions il·legals identificades com a punts de venda. Laura Marcos, bon dia.
Bon dia. Després d'un altre operatiu similar a Poblet dia 18 de juny, avui s'han intervingut diverses quantitats de cocaïna, marihuana, haixix, pastilles contra la disfunció erèctil, estris per a la venda de droga com a bosses i llibretes amb anotacions i dobles en efectiu. De les 7 casetes esbocades, una era la ja coneguda com a Caseta Espanya, que s'havia tornat a construir després de tornar-se de tomar-se fa 2 setmanes. El portaveu de la Policia Nacional, Alejandro Becerra, ha demanat la colaboració ciutadana per lluitar contra el tràfic de drogues.
Seguimos en la lucha contra el tráfico de droga en todas las barriadas de Palma, como no puede ser de otra manera también en Sombaña. Pedimos a la ciudadanía que colabore con nosotros. Tenemos un correo que es antidroga@policia.es, que es anónimo.
La policia local ha apuntat que l'Ajuntament de Palma continuarà aixecant actes d'infracció urbanística al poblat cada vegada que es tornin a fer construccions il·legals. És el comissari Bernat Clà.
Son infracciones continuadas y cada vez que se vuelva a proceder al levantamiento pues se seguirán derribando. Esta es la actuación por parte de Policía Local y colaborar con la Policía Nacional es lo que haga falta, como no puede ser de otra manera.
A l'operació han participat avui divers un centenar d'agents entre policia local i nacional, agents de la Unitat d'Intervenció Ciutadana de València i mitjans aeris.
Mentrestant, a Menorca una persona ha estat detinguda en el marc d'una operació de blanqueig de capital a tot l'estat. La Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal dedicada al blanqueig d'ingressos procedents del narcotràfic. En total s'han efectuat 14 detencions, una de les quals a l'illa.
Estaven especialitzats en la recepció de doblers il·lícits i els introduïen al circuit legal a través de testaferros i empreses adquirint criptomonedes. S'han duit a terme 18 escorcolls, en els quals s'han decomissat 700.000 euros, 3.600 dòlars, 5 quilos de plata, rellotges de luxe, 3 cotxes i s'han bloquejat 4 immobles valorats en 1,5 milions d'euros. Se'ls acusa, entre d'altres, de pertinença a organització criminal, blanqueig i falsedat documental.
Avui també vos contem que almenys 4 habitatges haurien estat confinats i altres 2 desallotjats per l'explosió de gas de dimecres a Calamoli i Eivissa perquè una fuita continuaria activa. El succés, recordem, ho va deixar un ferit greu que va ser traslladat a l'Hospital Vall d'Hebron, on continua ingressat. A Carmen Cires.
La policia local manté al carrer tancat l'habitatge on es va produir la deflagració. Es va desallotjar i no es pot accedir tampoc a la casa que és al costat i els altres habitatges més pròxims s'han confinat. Alguns dels veïns ens han explicat que havien sortit aquest matí i no els han deixat tornar a entrar. La Guàrdia Civil i els bombers, juntament amb tècnics de Repsol i Redeixis, fan medicions contínues de gas metà i propà. Hi ha una part del gas que ha quedat atrapada sota el sòl on es troben les canonades. algunes de les quals es van rompre i, per tant, el gas continua sortint. Es mira de no alterar l'escenari, ja que és objecte d'una investigació policial perquè, en el moment de la deflagració, un operari que feia feina a la fossa sèptica de la casa va patir ferides de gravetat i ha estat traslladat a la unitat de cremats de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. Treballadors que fan feina de manteniment a algunes d'aquestes cases tampoc hi han pogut entrar. Dilluns està previst que un equip dels TEDx de Mallorca de la Policia Judicial, experts en incidents amb incendis, es traslladin a Eivissa per iniciar la investigació.
I seguim a Eivissa perquè ja hi ha data pel desallotjament de l'estructura inacabada de Cala de Bou. Es farà el pròxim divendres 24 de juliol. Els veïns es queixen de la inseguretat que genera, diuen, aquest assentament on viuen prop d'un centenar de persones. Ens ho conta Alberto Ferrer.
A l'Ajuntament de Sant Josep se li ha notificat la interlocutòria judicial que posa data al desallotjament d'aquest edifici inacabat de Punta Xinxó, on tenen constància que hi podrien viure al voltant d'un centenar de persones. La promotora va iniciar les accions judicials per recuperar el domini sobre la propietat fa més d'un any i la resolució del jutjat de finals de juny, que s'ha conegut ara, n'autoritza el desallotjament, entre altres raons, pel perill que representa per les persones que hi viuen en condicions insalubres. Els residents ens han explicat que fa un parell de dies varen rebre ja la visita de la Guàrdia Civil per informar-los que hauran de sortir-ne. L'estructura inacabada ha estat ocupada en diverses ocasions des que la promotora va abandonar l'obra el 2009. Sant Josep va acordar la caducitat de la llicència fa un any i va obrir expedient d'infracció a l'empresa per incomplir l'obligació de garantir la seguretat al recinte.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
2:11. El govern insisteix que la regularització extraordinària d'immigrants impulsada per l'executiu espanyol ha estat una irresponsabilitat. Prova d'això, segons el vicepresident Antoni Costa, és que les 34.000 sol·licituds de les illes han desbordat, diu, totes les previsions per una manca de planificació.
Costa ha pronosticat un impacte negatiu que anirà a més en els serveis públics i en el preu de l'habitatge perquè assegura aquestes 34.000 persones al final seran més.
S'obre la porta a la reagrupació familiar. De manera que aquestes 34.000 sol·licituds és evident que es transformaran en els propers mesos, en els propers anys, en moltes més persones més. Quantes? No ho sabem. No ho sabem, però és evident que hi haurà un efecte crida.
El vicepresident també ha carregat contra els partits d'Esquerra, qui acusa de fer demagògia, diu, perquè a la vegada que defensen el decreixement es mostren favorables a aquesta regularització extraordinària.
D'altra banda, el Consell de Govern d'avui ha decidit interposar un nou recurs als tribunals contra el trasllat d'una menor migrant no acompanyada procedent de Canàries.
Costa considera que la resolució de l'Estat no té en compte, una vegada més, la saturació del sistema de protecció de menors.
Per part seva, el delegat del govern a les Illes, Alfonso Rodríguez, ha carregat contra l'executiu de Marga Proens perquè diu criminalitza les persones migrants i les fa responsables dels problemes que viu a les Illes.
Ese relato falso que intenta crear el govern balear en la sociedad balear es contra el que nosotros también queremos luchar. Ese relato de que es culpa de esta población migrante la tensión o la falta de recursos de los servicios públicos.
Rodríguez valora positivament el procés de regularització d'immigrants, assegura que es tracta del primer pas per garantir els drets de treballadors que ja eren a les illes, així com de definir les seves obligacions. Clàudia Mallia, bon dia.
Bon dia. Segons el delegat del govern, la regularització suposarà un impuls per a l'economia i el manteniment dels serveis públics. Apunta que el procés ataca d'arrel l'economia submergida.
Se dignifica a estas personas que estaban aquí con nosotros y que estaban desarrollando trabajos ya en beneficio de una evolución económica absolutamente positiva de la sociedad española, y se le está atacando a la vez a una economía sumergida que existía.
També ha desmentit haver xifrat en 10.000 la previsió de peticions que s'esperaven en aquest procés. Recordem que finalment han superat les 34.000 i, segons el delegat del govern, això s'explica perquè durant més de 20 anys no s'ha dut a terme una regularització mentre que el flux migratori no ha aturat. Ara, conclosa la primera fase, comença un termini de 3 mesos per resoldre les peticions.
I a la crònica política ja és oficial. Rosario Sánchez serà la candidata al PSOE a la presidència del govern a les pròximes eleccions de maig de 2027. El partit ha tancat el procés de primàries i Sánchez ha estat l'única que s'hi ha postulat. Per tant, queda proclamada oficialment per encapçalar l'alternativa socialista a l'executiu de Proens.
Però el procés d'avui també deixa altres noms clau confirmats. Amanda Fernández optarà a la presidenta de la presidència del Consell de Mallorca, mentre que Pepe Mercadal serà la candidata al Consell de Menorca. Pel que fa als municipis, Iago Negueruela lluitarà per la batllia de l'Ajuntament de Palma i Alfonso Rodríguez Badal ho farà per la de Calvià. El procés de primàries dels socialistes es reprendrà a partir del mes de setembre i llavors serà el torn de triar els candidats per als ajuntaments de més de 20.000 habitants i també per a les presidències dels Consells Insulars d'Eivissa i de Formentera.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Dues i quart, ho dèiem en titulars, el Col·legi d'Advocats de les Balears denuncia el col·lapse i la manca de recursos que viu la justícia gratuïta a les Illes. Assegura que el volum de feina creix sense aturall, mentre que hi ha un degoteig constant de professionals que deixen de prestar el servei.
Per primera vegada han superat les 70.000 actuacions en un any. Són prop de 200 al dia de mitjana. Tot això mentre el nombre d'advocats d'ofici s'ha reduït en un 12%, un fet que atribueixen al maltractament institucional i deficiències del sistema de justícia que, segons diuen, la llei d'eficiència no ha millorat. Són el degà i la vicedegana del Col·legi d'Advocats, Martina Lenyer i Carmen López.
Estamos hablando de la mala retribución, estamos hablando de los pagos tardíos, estamos hablando también de la lentitud y el mal funcionamiento de la justicia.
La justicia lenta no es justicia y, por tanto, esa es la reivindicación que debemos hacer desde este colegio y esas son las quejas y el hartazgo de los abogados del turno de oficio.
Des del Col·legi d'Advocats reclamen al Ministeri de Justícia més recursos i una millora de les condicions laborals dels advocats d'ofici, tot i que són conscients que no hi ha prevista una modificació immediata.
Més qüestions. La Federació d'Associacions de Famílies d'Alumnes critica la Conselleria d'Educació per la manca d'escolta activa que han fet aquest curs. També denuncia que s'està sacrificant l'escola pública per beneficiar, diuen, la concertada. Neus Pericàs, bon dia.
Bon dia. En el balanç del curs que s'ha fet avui han deixat clar que es necessita una resposta ràpida a la climatització dels centres educatius. També han criticat la implementació de la zona única i es queixen que no han comptat amb les famílies per parlar sobre temes que els afecten directament, com són els ajuts al menjador o el finançament de llibres. Són Xavier Ferriol, president de FAPA Mallorca, Miquel Àngel Guerrero, el seu director tècnic, i David Edwards, membre de la Junta Directiva.
El que reclamam és ombres, ventilació, aïllament, protecció solar en els centres educatius, o sigui, mesures immediates.
Això implica que hi ha hagut famílies que s'han desplaçat molt més que no altres anys per anar al seu centre educatiu. Però tot ens fa pensar que estan parlant d'uns centres molt concrets, de centres concertats, i d'un perfil de famílies benestants.
Se'ns convoca ja amb la normativa molt elaborada, una normativa molt tècnica, i després per coses més senzilles i que ens afecten directament, doncs no se'ns convoca.
A més, Guerrero ha recordat que s'està sacrificant l'escola pública per afavorir així la concertada. Denuncia que per primera vegada es tanquen centres públics mentre s'impulsen els concertats amb la privada.
Ja és el primer any en la història de Balears, on s'ha tancat un centre educatiu de primària, Felip Bauçà, i un institut que s'està tancant, que està desapareguent, com l'Institut Politècnic de Secundària i Batxillerat. Això no havia passat mai. I ens estan veient que en el mateix temps s'estan concertant altres línies d'altres estudis a costa, pensant, de places públiques que són les que s'haurien de garantir.
Per l'any que ve s'espera que la col·laboració entre la Conselleria i la FAPA sigui real.
I atenció ara a aquesta notícia, més estudiants podran beneficiar-se el curs que ve de les exempcions i bonificacions de matrícula a la Universitat de les Illes. El Consell de Govern ha aprovat avui els preus públics per al curs que ve que es mantenen congelats. La principal novetat és l'actualització dels llindars de renda que donen accés als ajuts, ja que les quanties s'amplien entre un 7 i un 16%.
Un fet que permetrà que un nombre més elevat d'estudiants pugui accedir a la matrícula gratuïta o a les bonificacions sense modificar els requisits acadèmics. Segons el govern, les Balears continuen oferint una cobertura més àmplia que el Ministeri d'Educació. d'Educació, ja que, per exemple, en el cas d'una família monoparental, el govern n'assumeix el cost de la matrícula amb rendes de fins a 21.500 euros anuals, mentre que el límit estatal és de 15.500.
Arribam a les 2:20.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
La llum de les Illes Balears és màgica. I aquest estiu ens dona una altra alegria. El dia 12 d'agost viurem un esdeveniment únic per gaudir-ne amb la nostra gent. Ho farem amb prudència, amb respecte i amb responsabilitat. No improvisis. Prepara't bé. No et desplacis si el veus des de que teva o des del teu allotjament turístic i protegeix els més vulnerables. Respecta l'entorn i, sobretot, fes un ús correcte d'ulleres i filtres homologats. Viu un eclipsi segur. Govern de les Illes Balears.
Escoltau l'informatiu migdia, el primer resum de la jornada d'IB3 Ràdio.
Seguim amb més qüestions. Una desena d'integrants de la plataforma Menys Turisme, Més Vida han protestat avui a les portes del Consolat de Mar per demanar a les administracions l'aplicació immediata d'un decàleg de mesures per disminuir l'impacte turístic a Mallorca. Destaquen propostes com la prohibició del lloguer turístic i la reducció de les places. Són reivindicacions que defensaran la manifestació convocada per al pròxim 26 de juliol a Palma.
Altres reivindicacions de la plataforma són que les restriccions d'aigua aplicades en èpoques de sequera siguin prioritàries per als grans consumidors, com hotels o camps de golf, abans que la població local. A més, demanen al govern mecanismes per prohibir la compra especulativa d'habitatges per part de no residents i fons d'inversió i una reducció dràstica del nombre de vols. Pere Joan Femenia és el portaveu de Menys Turisme, Més Vida.
S'han acabat les excuses. Avui presentam un full de ruta clar, tècnic i aplicable ja mateix. No demanem utopies, exigim a cada institució que faci ús de les seves competències per canviar el rumb de la nostra illa.
I abans d'aquesta protesta convocada per dia 26, aquest diumenge, el GOP Terra Ferida i la mateixa plataforma Menys Turisme, Més Vida han organitzat una cadena humana a la platja de Sa Trenca per protestar contra el que consideren una rebaixa en la protecció dels espais naturals per part del govern. La Conselleria de Medi Natural ho nega i exposa que el que s'ha fet és igualar la gestió d'Estrenc a la resta d'espais naturals de les illes.
Les entitats conservacionistes denuncien que a través de la llei Òmnibus el govern ha modificat la normativa del Parc Natural d'Estrenc. Podrà ser esmenada per decret pel Consell de Govern, que quan fins ara havia de passar pel Parlament. El portaveu de Terra Ferida, Jaume Adrover, assegura que és una ofensiva per implantar més negocis als espais naturals.
És que la llei Òmnibus, perquè ens entenguem, modifica moltes normatives ambientals, també algunes d'urbanístiques, i ha transcendit sobretot l'espai natural d'Estrenc perquè té un article específic que parla d'Estrenc com un espai natural que, sense haver de passar pel Parlament, sense haver de... Sí, sense participació pública, sense Parlament, se pot anar modificant un poc la carta a través del Consell de Govern, que és un òrgan de... que és una taula de 7 a 8.
La Conselleria d'Agricultura i Medi Natural apunta que es tracta d'una qüestió purament administrativa, explicant que fins ara l'únic parc natural que no es regulava per decret era el d'Estrenc, que s'havia de fer a través d'una llei, un procés que consideren més complex i enrevessat. Joan Simonet és el conseller d'Agricultura i Medi Natural.
L'únic que s'ha fet és igualar Estrenc en el resto de parcs naturals i el Parc Nacional de Cabrera, que tots ells van per decret. I en els fets me remet, durant aquests anys hem estat tramitant decrets de modificacions d'espais naturals protegits. Que me diguin qualcun que s'hagi desprotegit. Per decret no desprotegirem res. Tot això que diuen són suposicions, teories, que no tenen cap base ni una.
Segons el GOP, la llei Òmnibus també modifica una ordre del conseller d'Agricultura de l'any 2013 que canvia els paràmetres dels quiosquets, que passen a regir-se per la llei de costes, una norma que consideren més laxa i permissiva. La conselleria, per la seva banda, explica que seran els òrgans de gestió de cada parc natural els que determinaran les dimensions dels barets de platja.
2:24, l'home acusat d'assassinar la seva dona i la seva filla a Alacant ha estat traslladat fins al quarter de la Guàrdia Civil de la localitat de Fenollà. Es tracta del darrer crim masclista que colpeja l'Estat i que ja ha deixat 27 dones mortes enguany. Els fets varen ocórrer a Llora Baixa, al domicili familiar. L'avís el va donar l'altra filla del matrimoni, que també va resultar ferida per son pare.
L'agressor de 53 anys va atacar amb un ganivet la seva dona de 51 i una de les seves filles de 20. L'altra, de 26, i que va avisar els serveis d'emergència, també va resultar ferida de gravetat i es recupera ara a l'hospital fora de perill. L'home es va intentar suïcidar i va ser traslladat fins a un centre mèdic, on avui ha rebut l'alta i ha pogut ser traslladat al quarter. Ara la Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la investigació. De moment, se sap que l'home no estava registrat al sistema Biogen i no consten denúncies prèvies.
A Barcelona, un adolescent de 15 anys ha mort a trets aquesta passada nit. Són uns fets que han passat al parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera. Un grup de joves s'ha anat fins a on es trobava el menor i li han disparat 2 trets i han fugit. Els primers indicis assenyalen a un enfrontament entre bandes juvenils.
Els serveis d'emergència han rebre l'avís, l'han atès, però no han pogut reanimar-lo. Alguns testimonis havien avisat l'U2 d'una baralla entre joves a la zona. Els Mossos d'Esquadra han posat en marxa un dispositiu per localitzar i detenir els agressors que, segons han explicat algunes persones, també duien un matxet. De moment, però, no han estat localitzats. Josep Lluís Trapero, director general del cos, ha lamentat els fets i assegura que el cas d'extrema gravetat és ara prioritari pel seu departament.
Els investigadors i les investigadores del cos de Mossos d'Esquadra treballen i continuaran treballant de manera incansable fins que les persones que van cometre aquest assassinat, més aviat que tard, responguin d'aquest fet davant de la justícia.
Mentrestant, continuen les testificacions pel cas Andich amb les filles del fundador de Mango i un psiquiatre que va visitar el magnat.
Tot apunta que Sara i Judit Andich mantindran la seva postura i ratificaran el que ja varen declarar a comissaria, una defensa aferrissada del seu germà principal investigat per la mort de son pare.
I no deixem els tribunals, però parlarem d'una qüestió ben diferent, perquè el vicepresident de la CEPI ha defensat avui davant el jutge el procés que es va seguir a les ajudes per rescatar l'aerolínia Air Europa.
Bartolomé Lora ha declarat avui en qualitat d'investigat davant el titular del jutjat d'instància número 29 de Madrid per les diligències prèvies obertes per un presumpte delicte de prevaricació administrativa. Això a conseqüència de les querelles presentades per al Partit Popular i Vox. Neguen qualsevol irregularitat en el procés d'adjudicació de les ajudes a l'aerolínia durant la pandèmia.
Més qüestions. El Consell de Ministres retirarà dimarts que ve la gran creu de l'Ordre Civil de Sanitat al psiquiatre Antonio Vallejo Nájera, conegut com el Mengele espanyol.
Així ho ha anunciat el president Pedro Sánchez, qui ha recordat que Vallejo Nájera va ser el psiquiatre de capçalera del franquisme i duia a terme experiments per intentar trobar un suposat gen roig per poder-lo extirpar i que considerava les dones i qualsevol persona progressista mentalment inferior.
¿Cómo es posible que en pleno 2026 un hombre que afirmaba que las mujeres tenían, y abro comillas, la inteligencia atrofiada, cierro comillas, y que su única misión era tener hijos para la patria, siga teniendo una de las máximas condecoraciones del Estado?
I s'eleven a 29 els morts espanyols, els 2 sismes que varen arrasar al nord de Veneçuela el dia de Sant Joan. El Ministeri d'Exteriors n'ha actualitzat el balanç i n'ha inclòs 2 noves víctimes mentre continua el rescat de persones.
Això el dia en què el país llatinoamericà encara la segona jornada de dol oficial al país, fregant ja els 2.600 morts. La presidenta interina, Delcy Rodríguez, nega que s'hagi actuat tard i acusa el que ha denominat com a laboratoris mediàtics d'intentar sembrar el caos al país.
La primera decisión ese día fue se militaritza el Estado La Guaira, porque no podíamos permitir que laboratorios mediáticos y matrices mediáticas creadas para perturbar y generar caos imposibilitaran las labores de búsqueda y rescate. Es miserable. Es miserable. Desalmado.
Mentrestant, l'OMS ha advertit que, segons passen els dies, augmenten els riscos per brots de malalties entre els enderrocs.
Així arribarem a les 2:30, moment ara per a la informació de cada una de les illes.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
Són les 2:30. Bon dia. El govern minimitza l'impacte que tindrà el trasllat dels residus d'Eivissa i Formentera cap a, perquè s'incineren cap a Mallorca. Laura Marcos, bon dia.
Bon dia. Avui el portaveu Antoni Costa assegura que el trasllat és una mesura temporal que tindrà un impacte pràcticament imperceptible per als veïnats.
El Consell de Govern ha declarat estratègics dos nous parcs fotovoltaics.
Es construiran a Llucmajor per impulsar la producció d'energia renovable a l'illa. Es tracta de projectes dels projectes de Sant Cànaves 1 i 2 i Naforana, que sumaran prop de 50.000 panells solars i una potència instal·lada de més de 26 megawatts.
I a Sa Pobla no es pot beure aigua de l'aixeta.
6 mesos després de declarar que era potable, torna a no ser bona per al consum humà perquè té més nitrats dels permesos. El motiu és que han hagut d'aturar la planta potabilitzadora durant 2 dies per unes obres de manteniment.
Tot d'una, en parlem d'aquestes i altres qüestions. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Nelly García. Bon dia.
Bon dia. En aquest moment trobem un poquet de trànsit lent a l'arribada de Palma des de l'autopista d'Inca, a la via de cintura en sentit aeroport, entre la sortida de Son Rapinya i la sortida de Sanuvo, i trobant també petites retencions a l'autopista de Llucmajor en sentit Palma, a l'altura de l'aeroport fins a la incorporació en la via de cintura per una col·lisió entre els vehicles. Això és tot per ara. Bon dia.
Gràcies, Nelly. Andrea Sánchez, al control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenall amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Ho dèiem en titulars, el govern minimitza l'impacte que tindrà el trasllat dels residus de les Pitiuses perquè s'incinerin a Mallorca. Avui el portaveu Antoni Costa ha assegurat que el trasllat és una mesura temporal que tindrà un impacte pràcticament imperceptible pels veïnats. Defensa que només seran 7 camions diaris i que probablement facin el recorregut fins a Son Reus de nit.
Previsiblement es farà fins i tot amb horari nocturn i, en conseqüència, tens la sensació de que ni els eivissencs ni els mallorquins ni tan sols s'enduran de compte de que es produeix aquest trasllat.
Costa ha defensat que aquesta és una solució temporal davant la situació extraordinària de saturació de l'abocador de Canaputxa a Eivissa i ha recordat que la planta incineradora de Son Reus té capacitat per assumir aquest volum de residus.
Pel que fa a les protestes veïnals i el recurs anunciat pel GOP, el vicepresident ha expressat respecte per les opinions dels col·lectius contraris, però ha insistit que les molèsties seran mínimes o inapreciables, ja que es tracta únicament del trasllat de residus corresponents aproximadament al que s'incinera durant un mes a Mallorca.
D'altra banda, el Consell de Govern ha declarat estratègics 2 nous parcs fotovoltaics situats, o que es construirà, millor dit, a Llucmajor per impulsar la producció d'energia renovable a l'illa. Es tracta dels projectes Son Cànaves 1 i 2 i Naforana, que sumaran prop de 50.000 panells solars i una potència instal·lada de més de 26 megawatts.
El parc de Son Cànaves 1 i 2 ocuparà més de 88.000 metres quadrats i tindrà més de 22.000 panells solars. Per la seva banda, Naforana s'estendrà sobre una superfície de 46.000 metres quadrats i instal·larà prop de 27.500 panells. És el portaveu del govern, Antoni Costa.
En conjunt, amb dos projectes, incorporaran gairebé 50.000 panells fotovoltaics, fet que contribuirà a incrementar la generació d'energia renovable a les Illes Balears
i avançar cap a un model energètic més sostenible i descarbonitzat.
La declaració com a projecte industrial estratègic permetrà agilitzar-ne la tramitació administrativa, tot i que encara hauran d'obtenir les autoritzacions sectorials i ambientals corresponents.
Mentrestant, Vox demana al batlle de Palma, Jaime Martínez, que no executi el projecte guanyador per a la reforma de Gesa. El portaveu Fulgencio Coy ha carregat avui contra un projecte que no considera una prioritat per la ciutat i que calcula que costarà 50 milions més del que ha dit el consistori.
Com a alternativa, Coll proposa que es faci una concessió per oficines de luxe, un pàrquing i un restaurant panoràmic.
Hay un proyecto que es bonito, que ha habido un ganador, pero esto es muy caro. Sí, lo que hay que hacer es salvar un cadáver urbano que es un desastre. Y la única manera es que vuelva a su función origen, que son oficinas, y hacer una concesión y que no nos cueste dinero. Es la solución buena, bonita y barata.
D'altra banda, el CUDI, en poc més de 15 dies, s'han sancionat més de 200 cotxes mal estacionats a les zones verdes per a residents. El municipi compta amb 18 espais amb places reservades. A la zona centre funciona molt bé, però a les zones residencials ha provocat queixes.
Els veïnats del CUDI i del Port estan elevats amb els aparcaments de les zones verdes per a residents.
Muy estupendo. La verdad, ahora podemos, llegamos y tenemos un poquito de más amplitud para poder aparcar por aquí.
La veritat que per el moment jo trobo que és un punt positiu i per el moment funciona.
Ja s'han tramitat més de 4.000 targetes i l'Ajuntament ha habilitat una oficina al poliesportiu on cada dia es fan cues. Els requisits per obtenir-la és ser resident i pagar l'impost de circulació al municipi.
Y siempre es bueno tenerlo, ¿no? Porque ahora en la temporada de verano es impresionante de coche que hay.
I amb la norma posada s'ha de fer complir. Els agents ja han interposat més de 200 sancions a cotxes que no compleixen els requisits. Mateu Fustés, policia local d'Alcúdia.
Majoritàriament doncs, podríem dir que ell és estranger, que no és d'aquí, i li ve un pot de nau aquesta mesura. En segon terme, potser gent d'altres localitats.
La polèmica ha sorgit ara a les zones residencials. Molts dels xalets són segones residències i els propietaris no tenen dret a targeta si no són residents. En aquestes zones, els aparcaments queden buits.
I no podem aparcar. Tenim més problemes que no podem aparcar. En canvi, el carrer de Avinent, a zona verda, està buit perquè els residents n'hi ha molts que no estan empadronats i venen a aparcar a l'altre carrer.
A altres municipis on també s'ha implantat l'aparcament per a residents, els veïnats també ho celebren i l'Ajuntament estudia ampliar les places. Maria Pons és la batllessa.
El nostre pensament és augmentar aquests aparcaments a diferents indrets del poble de Santanyí.
A Santanyí, de moment, només s'han interposat 24 sancions.
2:37 més qüestions. A Sa Pobla no es pot beure aigua de l'aixeta. 6 mesos després de declarar que era potable, torna a no ser bona per al consum humà perquè té més nitrats de les permesos. El motiu és que han hagut d'aturar la planta potabilitzadora durant 2 dies per unes obres de manteniment.
La substitució de diversos quadres elèctrics i la digitalització de la planta potabilitzadora de Sa Pobla ha obligat a aturar-la. Aquest fet ha tornat a disparar els nivells de nitrats de l'aigua de xarxa i fins que Sanitat no ho autoritzi, no la podran tornar a declarar apta per al consum humà. Biel Ferragut és el batlle del municipi.
Fa un dia que el que estem és digitalitzant tot el que és la planta potabilitzadora. Pensa que els sistemes que teníem eren antics, tenien de 9 anys, i el que farem és, amb aquest sistema nou, se podrà saber el nivell de nitrats al moment i qualsevol mancança que hi pugui haver desincrustants. I tot això pues, ha fet que on hem d'estar un parell de dies, que hi ha aigua, però l'aigua no té el nivell de nitrats que toca. Per tant, aigua n'hi ha, però no és potable.
Tot i que des de fa 6 mesos és potable, l'aigua de Sa Pobla no ho ha estat durant molts d'anys, fet que són molts els veïnats que ja no l'empren ni per beure ni per cuinar.
No l'emplei, jo sé que per beure ni per guiar no l'emplei, perquè tens cisterna.
Tendria que ser bona per a consumir.
Jo, bueno, per fer menjar no l'emplei. Ara, per clar, per rentar i per això sí. Però és que també a Sa Pobla tenim generalment cisternes.
L'Ajuntament confia que la connexió de la xarxa de Sa Pobla a la canonada d'aigua dessalada procedent de la badia d'Alcúdia resoldrà el problema de l'excés de nitrats que es produeix de manera periòdica, ja que la planta potabilitzadora ha quedat obsoleta per l'augment de població que ha patit el municipi en els darrers anys.
I seguim a Sa Pobla perquè la rehabilitació d'una part del Museu de Can Planes, on s'hi ha creat l'oficina de turisme, i la reforma de la plaça del Mercat són dos dels projectes finançats amb fons Next Generation de la Unió Europea a través dels plans de sostenibilitat turística en destí.
Els dos projectes han tingut un cost d'€1.100.000 i avui els han visitat els responsables de les diferents administracions implicades en la seva execució. Són la secretària d'Estat de Turisme, Rosario Sánchez, i el president del Consell, Llorenç Galmés.
En aquests fons europeus estan recuperant patrimoni cultural, patrimoni identitari, estan recuperant també orgull, no?, dels poblers i de les pobleres en fons de turisme, precisament.
Avui poden dir amb molta satisfacció que aquestes obres són una realitat. Pertanyen en els 13,5 milions d'euros que estan gestionant del Consell de Mallorca a tota Silla, provenient dels fons europeus. I ho fem amb un objectiu molt clar, apostar per un turisme sostenible, per un turisme respectuós.
I amb l'arribada del mes de juliol, les escoles d'estiu de les Illes s'omplen d'infants i joves per gaudir d'activitats lúdiques i educatives durant aquests mesos. La majoria són organitzades pels ajuntaments per afavorir la conciliació laboral i familiar. És el cas de la d'Algaida, que ofereix un servei d'escola matinera a partir de les 7:30 del matí perquè les famílies hi puguin deixar els infants abans d'anar a la feina.
El seu pare Bartomeu Pou acaba el curs escolar, però igual que moltes altres escoles, continua obert per oferir un servei dual, el de la part educativa i el de la conciliació familiar. Pares i mares agraeixen aquest servei que consideren molt important per continuar les seves obligacions professionals.
Em demanen quedar més dies i avui, precisament, ara els deia, normalment no els deixo dinar i s'han volgut quedar a dinar per estar amb els amics. Vull dir que per ells també jo crec que és molt important estar en contacte amb altres nens i no estar sols a casa.
Considerant molt important avui en dia per conciliar, perquè clar, el ritme de vida dels adults és molt, molt alt.
Sí, és que és molt important també no deixar que passi molt de temps des de que acaben l'escola fins que comencen una altra vegada en el setembre, convé d'alguna manera motivar-los i incentivar-los.
El director de l'escola d'estiu, Miquel Lara, destaca com aquestes iniciatives fomenten l'activitat física o la millora de les habilitats socials per als menors apuntats en aquesta escola.
Aquest estiu el nostre projecte està enfocat en un estiu de pel·lícula on està estructurat en les diferents setmanes que tenim i, per exemple, la primera setmana vam fer l'origen del cinema i l'animació. Després, ara aquesta setmana estàvem fent el cinema mut i l'acció corporal.
L'Ajuntament d'Algaida subvenciona aquestes activitats d'estiu a uns 120 menors, a més d'oferir preus reduïts a famílies monoparentals, nombroses i a dones víctimes de violència de gènere.
Escoltant la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
La Serra de Tramuntana està d'aniversari fa 15 anys que es va convertir en patrimoni mundial de la humanitat per la seva particular simbiosi entre la natura, les marjades i les canalitzacions d'aigua construïdes per l'home. A Llora Baixa es va celebrar aquesta fita tan rellevant als Jardins del Fàbia.
Ha estat un acte d'homenatge a aquelles persones que durant segles han contribuït a modelar el paisatge que fa única la Serra de Tramuntana. El president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, s'ha compromès a mantenir aquell llegat.
Amb aquest 15 aniversari de l'any 2026 han volgut realitzar aquest homenatge cap a tota la Serra de Tramuntana, però sobretot també cap a totes aquelles persones que han format part activa.
I un dels homenatjats és Toni Ferrer.
Fui punyent, era ben jovenet. La feina era vistis, jurant vistis, anant carro i tot això, perquè màquines no n'hi havia en aquell entonces.
També a nit, el Teatre Principal de Palma va acollir la Gran Gala del Comerç de Mallorca organitzada per a Fedeco i Pimeco per reconèixer la tasca del comerç de proximitat. Entre premiats i actuacions, la cerimònia va retre homenatge a títol pòstum a Demetrio Peña i Miquel Lledó, mentre que el Premi Honorífic va ser per a Josep Bonin Pinyà de la carnisseria Bonin del Mercat de Pere Grau, més coneguda per Can Pansa.
La vetllada, presentada pels periodistes Marc Puigcerver i Carlos Duran, va reunir representants del món institucional, empresarial i comercial de l'illa. Entre els guardonats destaquen Floristeries Brot com a empresa de comerç de l'any. És la seva propietària, Francisca Fornés.
Nosaltres fa 30 anys que vàrem obrir la tenda de Santa Maria, bueno, i a poc anant creixent, i ara ja tenc la segona generació que mos seguirà, la meva filla. I, bueno, això és la trajectòria. Molta feina i dia a dia, i el client que mos ha respectat i mos ha seguit comprant.
I acabam amb Música Nostra. El grup, una de les agrupacions més representatives de la música tradicional i folk de les Balears, serà l'encarregat d'encetar el cicle de cançons de la Mediterrània d'enguany.
Serà un concert que servirà de presentació dels temes del seu nou treball discogràfic titulat Camí Florit. La cita, diumenge 12 de juliol, a les 9:30 del vespre, a Ses Voltes. Dimarts següent, dia 14, serà el torn de Debon Canta Suau, en aquesta ocasió, però, al Castell de Bellver. També serà el castell on divendres, dia 17, actuï Francisco amb la banda municipal de Palma. Ato, Gato i Amics, Maria Mazzota i l'Arannà completen la proposta per aquestes nits de juliol a Ciutat.
I amb aquesta proposta arribarem a les 2:45. La informació continua aquí a Beta Ràdio. Arriba als esports.
Els llençols són de carbó.
Informatiu migdia. Esports.
Dues i 45 minuts. Temps ara per a la informació esportiva i Betres Ràdio. Espanya jugarà els vuitens de final contra Portugal. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. La selecció va golejar 3-0 a Àustria amb dos gols de Mikel Oyarzabal i un de Pedro Porro, i cercarà contra la Portugal de Cristiano Ronaldo i Samu Costa un bitllet per als quarts de final. Serà dilluns a les 9 del vespre. Sentim Lamine Yamal, elegit i millor jugador del partit.
Bueno, muy contento, sobre todo por la clasificación del equipo, que era lo más importante. Hemos salido del hotel todos pensando que queríamos ir a Dallas y jugar los octavos de final. Y nada, poco a poco pues ya me voy sintiendo como soy yo, haciendo las carreras que necesito, los regates, todo. Entonces, muy feliz por el equipo, sobre todo. Y...
A banda del resultat, Espanya va deixar molt bones sensacions, mostrant la millor versió vista fins ara a la cita mundialista. Sentim el que deia el seleccionador Luis de la Fuente.
Tengo muchos motivos para estar feliz hoy, muchísimos. Evidentemente yo empezaría primero por la victoria, ¿sí? Por la victoria, que es importantísima, por la imagen del equipo, sensacional, y por las situaciones también individuales, obviamente, que los jugadores celebren hitos de esta envergadura, y estamos felices todos, todo el grupo.
El seleccionador feia referència a situacions individuals com la d'Unai Simón, que ahir es va convertir en el porter més minuts imbatut de la història dels Mundials, amb 517 minuts consecutius sense encaixar gol. Un rècord que no se superava des de feia 36 anys. Sentim el porter basc.
El dejar la portería a cero es el trabajo de los 11 o de los 26 que estamos en este Mundial. Muchas veces la cara visible soy yo como portero, es la defensa de este reconocimiento, pero bueno, creo que hay que también tener en cuenta cómo presiona Oyarzabal, cómo presiona Dani, el mediocampo, Lamín, Baena. Creo que todos los jugadores que están en el campo hacen una gran presión para que el balón no les llegue limpios a la delantera de ellos, y ahí nuestras defensas son espectaculares.
I com dèiem, el rival a vuitens serà la selecció portuguesa, que a la matinada va guanyar 2-1 a Croàcia. Sense conèixer encara el resultat, Aymeric Laporte ja parlava d'una possible revenja per la final perduda, recordam, a la Lliga de les Nacions el juny de l'any passat.
Revancha contra Portugal porque nos ganaron en aquella final siempre motiva, pero no motiva más que Croacia. Esto es una competición internacional, la más grande del mundo. Y lo nuestro objetivo es siempre avanzar de fase. Entonces, pues bueno, afrontaremos el partido como se debe y ya está.
La victòria de Portugal contra Croàcia va deixar, a més, dos moments emotius. L'adeu d'una llegenda com Luka Modric, que va disputar amb tota probabilitat el seu darrer partit a un Mundial, i just ahir feia un any de la mort del jugador portuguès Diogo Jota, i els seus companys varen dedicar-li la victòria. A més d'Espanya i Portugal, ahir també es va classificar pels vuitens Suïssa, guanyant 2-0 a Algèria. I avui es disputaran els tres darrers enfrontaments d'aquests 16 de final. La jornada s'obrirà amb una Austràlia-Egipte a les 8 del vespre. Ja a la mitjanit serà el torn de l'Argentina de Leo Messi, que al davant tindrà una de les sorpreses de la fase de grups, Cap Verd, i tancarà aquests 16 de final la Colòmbia de Johan Mojica, que a partir de les 3:30 de la matinada s'enfrontarà a Ghana.
Pel que fa a l'actualitat del Reial Mallorca, el porter Leo Román està molt a prop de sortir traspassat.
L'Eivissa, que negocia amb el Deportivo de la Coruña i avui, hora baixa, està previst que es faci ja oficial el seu fitxatge. D'aquesta manera, el Mallorca i el club gallec hauran arribat a un acord pel qual el club vermell podria ingressar 9 milions d'euros i renovaria el veterà Cuellar i mantindria Lucas Bergström, sense descartar, per tant, el fitxatge d'un altre porter. D'aquest fet, n'ha parlat avui al programa Esports 3 l'exporter mallorquinista Miqui Garro.
Pues, la carrera d'un porter o la carrera d'un futbolista és la que és. Si ell és vulguis o no vulguis, és internacional, ha estat internacional i és dels més destacats en Espanya i el tenen considerat així, el cartell que té és el que té i bé, i si té l'oportunitat de que hi ha qualcú que pugui pagar la clàusula o que sigui aproximada, entenc que tal vegada pot ser inclús beneficiós per les dues parts.
I la U d'Eivissa diu adeu segurament al jugador que en menys temps ha enamorat els seus aficionats.
Fran Castillo deixa el club no sense polèmica. Víctor Sancho, bon dia.
Bon dia. El mitjapunta malaguent jugarà a la segona divisió la temporada vinent. Ho farà el Castelló de Pablo Hernández, una de les sensacions a la segona divisió la temporada passada i potser l'equip que més interès ha mostrat en el mitjapunta, que en les dues darreres temporades el Joventut de Torremolinos ja a l'Eivissa ha fet 26 gols i 8 assistències, màxim golejador dels Blaucel la temporada passada. Segons ha pogut saber BeTres, el Castelló paga a l'Eivissa 300.000 euros més una bonificació de 50.000 per incentius. Castillo tenia un any més de contracte i una clàusula al voltant de 2 milions d'euros. L'afició no ha trigat a reaccionar a xarxes pel seu disgust per aquesta sortida. Entenc que ha estat el millor jugador del curs passat i que el club no ha ingressat prou en relació al nivell del jugador. Des de l'entorn de Castillo també ens han explicat que no entenen la negociació duta a terme pel club. El dia de la seva presentació, el director esportiu Michel Sanz va explicar que Castillo només marxaria si algun club es tornava boig oferint sous, però finalment l'Eivissa l'ha venut per una xifra que no arriba al 25% de la seva clàusula de rescissió. Recordem, fins ara l'Eivissa ha fet 4 fitxatges: Andrés Prieto, Gonzalo Almenara, Genaro Rodríguez i Ander Joldi. Evidentment, cap pot ocupar el rol de Castillo en el camp. Caldrà esperar a les noves incorporacions.
Gràcies, Víctor. Quant a la segona federació, l'Atlètic Balears ha anunciat 2 nous reforços per a la pròxima temporada. Es tracta de Mamadou Alfa, mallorquí de 24 anys, que arriba de l'Arenteiro gallec de primera federació, on va disputar 23 partits oficials, i de Fabrice Montseu, de 28 anys, i que arriba procedent del Wolfsburger Kickers alemany.
En futbol sala, Maia surt de l'Illes Balears a Palma Futsal i Barrón renovarà una temporada més.
El brasiler parteix cedit al Minas Tennis Clube del seu país. Maia cercarà allà els minuts dels quals no ha gaudit a Somos, on, recordant, va arribar fa 2 estius. La competència a l'ala dreta ha condicionat el creixement de Maia. El Palma espera, això sí, que el jugador de 23 anys completi la seva progressió i pugui tornar a l'Illa. I tot i que el club encara no ho ha fet oficial, avui Carlos Barrón ha confirmat als micròfons d'Ivetres Televisió que continuarà un any més. El porter cordobès, que acabava contracte aquesta temporada, seguirà i ho farà, com deien, com a mínim per una temporada més. Barrón té 38 anys i va arribar al Palma el 2013. Complirà així la seva 14a temporada. El sentim.
Sí, sí, de momento seguimos y aportando lo que sea para el club, que yo creo que siempre me van a haber ligado aquí a este club.
Por tanto, seguimos con
Carlos Barrón de momento.
I ahir el club va celebrar una festa per tancar el curs. Jugadors, directiva i cos tècnic agafen vacances després d'una temporada en la qual s'ha ampliat el palmarès amb la tercera intercontinental i s'ha assolit una altra final de Champions. També vàrem poder sentir en aquest acte Antonio Vadillo parlant sobre els canvis en el format de la competició, recordant la creació dels tornejos obertura i clausura i la fusió de la Copa d'Espanya i la Copa del Rei. Diu això Antonio Vadillo.
La tenemos que enfocar de una forma diferente, ¿no? En este sentido, porque jugamos una competición importante muy rápido, ¿no? A nivel de calendario, el día 5 de septiembre tenemos la Supercopa y a partir de ahí pues la planificación va a ser un poquito diferente, ¿no? Con respecto a temporadas anteriores, ¿no? De hecho, por eso vamos a hacer una pretemporada un poquito más larga de lo que solemos hacerla últimamente. Siendo honesto, a nivel deportivo lo que más me chirría es la unificación de la Copa Rey y Copa de España, pero es que ya no tiene sentido estar pensando en lo de atrás, ¿no?
En tenis, Jaume Munar jugarà els setzens de final de Wimbledon.
El tenista santanyiner va guanyar a la segona ronda el britànic Jacob Fairley per 3-7-0 i s'enfrontarà demà a Jiří Leščenka, número 14 del món. Munar i el tenista txec s'han enfrontat en tres ocasions, amb dues victòries per Leščenka i una per Munar. Precisament va ser la darrera ocasió en la que es varen enfrontar va ser l'any passat a Copa Davis. També s'ha classificat per a la tercera ronda de Wimbledon Rafa Jodar, el madrileny. Va eliminar en 5 sets el també espanyol Pablo Carreño.
I en pàdel, Gemma Triay i Delfi Brea cercaran bitllet per una nova semifinal.
La menorquina i l'argentina jugaran avui capvespre als quarts de final del Premier Padel de Bordeus. A França serà contra les espanyoles Marina Aguinart i Verónica Virceda. Això després de guanyar ahir contra una altra parella espanyola, la formada per Beatriz Caldera i Carmen Goneaga. La menorquina i la seva companya varen guanyar per un doble 6-3.
Gràcies, Marta Sampa. Són les 2:54. Fem una petita aturada i després seguim amb la cultura.
Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Sonen els pianos, moment de repassar la cartellera, això sí, amb permís dels Minions i els seus monstres que avançaren estrena dimecres. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia. Començant, si et sembla, amb la muerte de Robin Hood.
La gente habla de Robin Hood. Cuentan historias, pero son falsas.
Un treball en què de nou Hugh Jackman torna encara un personatge al final del camí, un heroi, si és que veritablement ho és, que té poc d'èpic. S'acosta més al protagonista crepuscular de Sean Connery a Robin i Marian i que res té a veure amb el Sherwood de coloraines i acrobàcies del Hollywood clàssic. Produeix A24.
Vamos a hablar con su alteza. Más dinero y más poder para él.
A Magallanes se li pressuposa també un cert aire èpic, però sembla que el seu director, el filipí Laf Díaz, aposta per mantenir l'esperit de cinema lent que marca les seves obres de fins a 9 i 10 hores de durada i que aquí ha escurçat fins a 160 minuts. El protagonitza un magnètic Gael García Bernal, a qui tindrem a Mallorca d'aquí un parell de setmanes, gràcies a l'Atlàntida.
Estoy embarazado.
Virgen de Araceli.
Estás de coña, ¿no?
Nueve Lunas ens conta l'embaràs d'un home trans i de l'acompanyament que li farà la seva família. Maria León, Jorge Sanz i Kitty Mamber. Tot en una feel-good movie, una pel·lícula per sortir amb un somriure del cinema i amb moltes coses sobre les quals reflexionar.
Tengo una enfermedad que poco a poco me quitará la memoria.
¿Toda?
No, de ti y de mamá no me olvidaré nunca, te lo juro.
Cinema social també a la proposta que ens arriba d'Itàlia, coses que no oblidaré, la història inspirada en un cas real, el d'un pare, en Paolo, que comença a patir Alzheimer quan té 40 anys. Diuen que defuig de la llàgrima fàcil, però que té sempre l'emoció a flor de pell.
M'ha invitado a cazar para pedirme dinero o algún favor, estoy segura.
Necesito el permiso de construcción del ayuntamiento.
Fa 60 anys, Carlos Saura va sacsejar el món cinematogràfic, social i cultural amb La caza, amb noms com Emilio Gutiérrez Cava, Alfredo Mayo i Ismael Merlo. Ara són les dones, Blanca Portillo, Carmen Machi i Rosy de Palma, les protagonistes d'aquest remake que demostra que les coses potser no han canviat tant.
Joel Joan és el doble protagonista aquest cap de setmana a Mallorca. Presenta els dos teatres principals, avui el de Palma i demà el d'Inca, Vania. L'adaptació que el dramaturg britànic Simon Stephens ha fet del clàssic L'oncle Vania d'Anton Chekhov. La particularitat del muntatge és que Joan dona vida als 8 personatges que protagonitzen aquesta història.
Un repte interpretatiu per l'actor que a més s'endinsa per primera vegada en l'univers de Chekhov i ho fa en un muntatge que combina humor, drama i una gran exigència interpretativa, però també pel públic que assisteix al muntatge, ho destacava en una entrevista al Dia.
Però a mi el que m'interessa no està en el meu exercici, que això mirarà la meva feina i tal, sinó l'experiència de l'espectador, perquè aquí la clau està en que l'espectador pugui veure dalt de l'escenari els 8 personatges i els vegi i els identifiqui i segueixi la història i, a més s'emocioni.
Vània, recordem, avui vespre al Principal de Palma i demà cap vespre al Teatre Principal d'Inca. Encara sou a temps d'adquirir entrades. Només vos volen donar-se gràcies
després de tant d'anys i sou aquí. I el mític grup Ocifar protagonitza avui el primer dels dos concerts de comiat de Bon de Vera. Serà a partir de les 9 del vespre al recinte de Son Fusterat. El segon, es Mercadal, serà dissabte que ve, dia 11. Pel concert de nit encara queda alguna entrada. Això sí, a pista, perquè les altres opcions fa temps que estan exaurides. Són les 3, moment d'actualitzar els titulars més destacats d'aquest divendres 3 de juliol. Després de dues setmanes després, la policia i les màquines excavadores han tornat avui al poblat palmesà de Son Banya en una nova operació policial conjunta contra les construccions il·legals i el tràfic de drogues. Olivia Navarro, bon dia.
Bon dia, sí. Ha participat un centenar d'agents i la intervenció ha acabat en la detenció d'un presumpte narcotraficant. També s'han esbocat 7 casetes, entre d'elles l'ambientada amb els colors i la bandera d'Espanya, que s'havia tornat a aixecar. S'han decomissat diverses quantitats de droga, doblers en efectiu. El portaveu de la Policia Nacional, Alejandro Becerra, ha demanat la col·laboració ciutadana per lluitar contra el tràfic de drogues.
Seguimos en la lucha contra el tráfico de droga en todas las barriadas de Palma, como no puede ser de otra manera también en Son Banya. Pedimos a la ciudadanía que colabore con nosotros. Tenemos un correo que es antidroga@policia.es, que es anónimo.
També a Menorca, un detingut en el marc d'una operació de blanqueig de capitals a tot l'estat.
La Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal dedicada al blanqueig d'ingressos procedents precisament del tràfic de drogues. En total s'han efectuat 14 detencions, una d'elles, com dèiem, a Menorca. Estaven especialitzats en la recepció de diners il·lícits i els introduïen al circuit legal a través de testaferros i de criptomonedes.
L'endemà de conèixer les xifres en definitives del procés de regulació, avui continua la picabaralla política entre el govern de les Illes i Madrid.
Sí, perquè el vicepresident Antoni Costa ha qualificat d'irresponsabilitat el procés, alerta d'un col·lapse imminent de l'habitatge i dels serveis públics per les més de 34.000 sol·licituds registrades a l'arxipèlag. En canvi, el delegat del govern aquí a les Illes, Alfonso Rodríguez, ha acusat l'executiu de Proens de criminalitzar la immigració.
S'obre la porta a la reagrupació familiar. De manera que aquestes 34.000 sol·licituds és evident que es transformaran en els propers mesos, en els propers anys, en moltes més persones més.
Ese relato falso que intenta crear el govern balear en la societat balear és contra el que nosotros también queremos luchar. Ese relato de que es culpa de esta población migrante la tensión o la falta de recursos de los servicios públicos.
Rècord d'actuacions, però menys advocats. El Col·legi d'Advocats de les Balears denuncia el col·lapse de la justícia gratuïta a les Illes.
Aquests professionals adverteixen que el volum de feina creix sense aturall i ja supera les 70.000 actuacions anuals. Mentrestant, el nombre de lletrats d'ofici ha caigut un 12% per un sistema que qualifiquen de deficient. Martí Alanyán és el degà aquí a les Balears.
Estamos hablando de la mala retribución, estamos hablando de los pagos tardíos, estamos hablando también de la lentitud y el mal funcionamiento de la justicia.
Més qüestions. La FAPA critica la Conselleria d'Educació per la manca d'escolta activa que ha fet, diu, aquest curs.
La Federació de Famílies d'Alumnes també denuncia que se sacrifica l'escola pública per beneficiar així la concertada. En el balanç del curs que han fet avui, han reclamat la climatització dels centres, han criticat la implementació de la zona única i es queixen que no han comptat amb les famílies per parlar dels temes que els afecten directament, com els ajuts al menjador o el finançament de llibres.
I acabam amb una darrera hora, perquè acabam de conèixer que Hisenda inspecciona Zapatero, la seva família i l'empresari Julio Martínez.
Així li ha comunicat l'agència tributària al jutge Calama. Li ha informat que el mes passat ja va obrir una inspecció fiscal a l'expresident, a la família i també al seu amic, a l'empresari Julio Martínez. Ara ha demanat al magistrat, com és habitual en aquests casos, si s'ha d'aturar aquest procés inspeccional.